y está en americano hay una palabra que es judgmental. Se dice don't be judgmental, que significa que no tienes que dar juicios. No, la tolerancia es respetar que tú tienes derecho de no actuar según mi juicio, pero tengo el derecho de dar juicios.
Por ejemplo, el Papa Francisco dijo hace poco que él no era nadie para juzgar, por ejemplo, a un homosexual. ¿Qué le parece en general el Papa Francisco? Ya para terminar, señor Montillón.
Un grande admirador del Papa Francisco. Cuidado, yo no tengo que juzgar a nadie, porque soy un pecador como los otros. Eso es lo que dice el Papa. Pero puedo y tengo que juzgar a los actos. Eso es equivocado. No soy mejor que ti porque no lo hago. Porque de otra parte soy pecador como ti. Pero tengo el derecho de decirte que te estás equivocando.
Porque los actos sí que podemos decir que están bien o están mal, eso sí.
Sí, porque el corazón del hombre lo conoce solo Dios y lo juzga solo Dios. Pero los actos todos tenemos el derecho y el deber. Algunes vegades també el deber de juzgar-los.
Ha estat un plaer i li agraïm la seva presència. Comptar avui amb Rocco Buttiglione, professor de Ciència Política, exministre italià i també doncs, vinculat com a cristià a Comunió i Alliberament, autor d'un llibre d'Estela Maris, Democràcia sin religión, el derecho de los cristianos a influir en la sociedad. També amb Jaime Mayor Oreja, el cardenal Christoph Schönborn i Ignacio Sánchez Cámara, que formen part també d'aquest projecte. Moltes gràcies i que vaya muy bien, señor Buttiglione.
Moltes gràcies a vostè.
Adiós. Ja passa un minut a les 9, comencem la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel.
Estàs escoltant el primer Cafè de Ràdio Estel.
Hola, què tal? Salutacions a aquesta hora de Sara Cruz. Passen gairebé 3 minuts de les 9 del matí i a partir d'ara, com cada dijous, tindrem l'Hora del Consumidor amb la col·laboració, com sempre, de l'Agència Catalana del Consum i també la directora del programa Plusvalua, Carla Gràcia. Seguim també amb la pregunta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor, en què la Laura Aznar ens pregunta sobre la funció social de les presons. Conversarem amb el sociòleg i també investigador de la Universitat Complutense, Ignacio González. I també ens visitarà a la part final del programa la Maria Elba Rojas, la secció sobre el món de les herències. Abans, però, repassem en titulars les notícies més destacades a aquesta hora. Els aeroports europeus van recuperant mica en mica la regularitat dels vols després que ahir, recordem, al vespre, els controladors aeris francesos van desconvocar la vaga que havien començat dimarts i que tenien previst fer fins aquest diumenge. Els aeroports, com per exemple el del Prat, es van normalitzant amb la seva situació. Els passatgers estan rebent ja les últimes informacions sobre les incidències dels seus respectius vols. Aquesta nit, però, molts encara han hagut de dormir al terra o bé en bancs dels aeroports a l'espera de poder embarcar com més aviat millor. Després de 4 anys de diligències, el jutge José Castro ha tancat la instrucció del cas Nost i ha decidit finalment mantenir la imputació de la infanta Cristina pels delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals. En aquest cas, pel que fa al seu marit, Iñaki Urdangarín, Castro l'acusa de 9 delictes. La Fiscalia i l'Estat ja han dit que recorreran aquesta decisió. I mentrestant, un jurista basc, Íñigo Landa, pròxim al PNB, ha presentat als jutjats de Bilbao una denúncia contra el rei Joan Carles per enriquiment il·lícit i aixecament de béns. Vol que s'investigui l'origen de la fortuna de l'anterior cap de l'Estat. Espanya i Itàlia exigeixen una política d'immigració comuna a la cimera del G6 de Barcelona. En aquesta cimera, que per cert acaba aquest mateix migdia, també està previst que els responsables d'interior del G6, format, recordem, per Espanya, França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Polònia, juntament amb els càrrecs en matèria de seguretat nord-americans, analitzin la lluita contra el terrorisme jihadista, també el narcotràfic i les relacions entre els Estats Units i la Unió Europea pel que fa a l'àmbit d'interior. I en esport, l'Argentina es classifica com a primera de grup, guanyant 2-3. Nigèria ja espera el rival pels vuitens de final pel que fa al Mundial de Futbol. També França passa als vuitens, on s'enfrontarà amb Nigèria, i Suïssa es trobarà de la seva banda amb l'Argentina. I pel que fa a bàsquet, el Barça ja prepara el decisiu partit de Lliga d'avui contra el Madrid, amb el dubte, això sí, de l'Orbeck, que té un esquins.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. 9:06, i com sempre a aquesta hora ens arriba la Carme Planàs. Molt bon dia, Carme.
Bon dia.
Com estàs?
Estupendament, molt bé. I més estan aquí. Com vols que estigui? Sí,
estem fantàstica. Fresquetes, amb aquest aire tan estupendo.
Oita, que s'està...
Ai, s'està bé. Molt bé. Bon dia. Mira, estic contenta avui, Carme.
Estàs contenta? Sí. No, ja ho veig, ja. Ja vaig veure. A més, et felicito perquè ahir vas començar un programa nou i vaig estar veient-te.
Sí, et va agradar, Carme?
Molt, molt.
Sí,
a més,
escolta.
Penso que els nostres oients estaran bé, perquè, vull dir, contents de tenir aquest programa, perquè
sí,
els pot ajudar molt. És una consulta.
Home, esperem que sí, que ens vagin trucant i que ens expliquin tots els problemes.
Clar que sí, que truquin i que li consultin en els doctors.
Exacte, sí, que ens agrada molt, Carmeta, que és un programa molt nostre.
Vinga, doncs felicitats.
Gràcies, Carme. A qui hem de felicitar avui?
Doncs avui és Sant Pelai. I, bueno, aquí posa Sant Pelai noi. Suposo que noi deu ser que era molt jovenet, no? Que era un nen o...
Sí, possible.
Devia ser això, exacte. I recordem, doncs mira, en el 2001 es presenta l'esborrany del genoma humà. 1977, darrer concert d'Elvis Presley. O sigui, imagina't, o sigui, 1977. Uh-huh. Ja fa molts anys, eh? Vull dir que van passant, van passant. 1960, Madagascar s'independitza de França. Jo estava comentant ahir que aquests últims dies estem dient molts països que s'independitzen.
És veritat, Carme, mira.
I ho diem així, no?
Sí.
Pues mira.
Però hi ha molts ministres que pensen que si Catalunya s'independitza hi haurà aquí terrorisme.
Sí, no hi ha, però bueno, què farem? Però hi ha gustos per tot.
Exacte.
1866, el general, suposo que és Custer o Caster, el general aquest que s'ha fet tantes i tantes pel·lícules de... Sí, dels indis.
Sí.
És Caster o Custer?
Sembla que sí, que sí. Caster.
Vinga.
Deixem un Caster.
El general Caster i els seus 278 soldats moren a mans dels indis a l'última batalla. I això que aquell dia el general Caster havia dit: sembla que els indis estan tranquils aquest matí.
Vaja.
L'home no anava per vident, eh? Perquè déu-n'hi-do, escolta.
Pobre.
És normal que va pensar així, que si havia pensat d'una altra manera, encara corre, no?
Ai, Carme.
Bueno, doncs, mira, a veure, aniversaris. Felicitem a Josep Maria Fornalleres, periodista. El Max Biaggi, motorista. El 1957, la Patti Smith, cantant americana. 1954, Luis Arconada, exporter. Mm-hmm. 1946, Virgilio Zapatero, polític. I les nostres felicitacions particulars... Doncs mira, Maria, el Fèlix i la Nora feliciten els seus avis Lluís i Marcel en el seu aniversari de noces. I Tomàs Mercet felicita el seu company de residència, Lluís, en el seu aniversari.
Molt bé.
Doncs bueno, aquí estem.
Molt
esperant
bé, Carme,
que ens arribin i felicitant a tothom amb molt de gust.
Escolta, també recordem que poden trucar, eh?
Clar
per
que
demanar
sí,
en directe,
clar que sí.
Per felicitar algú.
No, hi ha molta gent que això de trucar li fa una mica de... Com si... Però bueno, ja hi ha hagut que sí, que s'animen a fer fer-ho.
Ai, sí, vinga, va, els animem també. Escolta, Carme, recordem que tenim entrades pel Festival dels Jardins de Pedralbes de Barcelona.
Home, sisplau,
per favor, que sempre se m'oblida, escolta.
Sí, vinga.
Demà farem el sorteig per les entrades del Tom Jones.
Molt bé, el Tom Jones,
home,
molt bé.
Agrada,
demà posarem una cançó del Tom Jones.
Vinga, vinga, va. Sí, sí, que avui no hem tingut cançó.
Ah, no, diu que no, Xavi.
Va,
jo, Xavi diu que no.
Bueno, doncs no.
Però si el Xavi diu
demà,
que no.
Demà, 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 dèiem, demà.
Demà.
Recordem, Carme, que poden entrar a www.radioestel.cat. És molt senzill, han de clicar un banner que surt a la part superior, deixar les dades i dir-nos per quin concert...
Home, és important, vull dir, veure un concert d'aquesta categoria.
Però, sobretot, que en diguin un en concret, perquè a vegades tenim gent que posa dos. No, no, s'ha de triar un concert. I recordem que demà fem el sorteig del Tom Jones, per tant, que s'espavili tothom.
Perfecte.
D'acord?
A mi m'encanta el Tom Jones.
A mi també. Vinga, anem-hi, Carme.
Vinga, anem-hi.
Gràcies. Fins demà. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, noves esperances pels cristians a Egipte. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Barcelona és una ciutat plena de ritme, moviment, d'espais que ni t'imagines. Si t'agrada Living Barcelona, entra a bcn.cat/inspira i busca el videoclip d'aquesta cançó. Descobriràs un munt de carrers, places, edificis, parcs i racons que no coneixies. Viu una ciutat i descobreix-ne 10 a bcn.cat/inspira. Un munt d'idees inspiradores t'estan esperant. Ajuntament de Barcelona.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Tens una peça de 7 a 7 quilos i mig de pernil ibèric d'engreix amb denominació d'origen Guijuelo Lizardo Castro per 119 euros.
I de regal t'emportes dos estotjos de 700 grams de gamba grossa delfín cru o bullit valorat en 17 euros.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només a la península.
Avui, a 3:15 del matí, el primer cafè, el món de les herències amb el bufet Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, amb bufet Rojas. D'aquí a una estona, el primer cafè de Ràdio Estel. L'hora del consumidor.
Falten 2 minuts per arribar al punt d'un 15:15 del matí i com cada dijous a aquesta hora aproximadament arriba l'hora del consumidor. La setmana vinent comencen les rebaixes d'estiu, una bona oportunitat per trobar a millor preu aquells articles que necessitem i que encara no ens hem decidit a comprar. No obstant, no hem d'oblidar que seguim tenint drets com a consumidors i consumidores i que hem de saber triar amb cura i reclamar si cal, oi que sí, Carla?
Exactament,
molt bon dia.
Sara, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, després de la revetlla i abans de la revetlla de Sant Pere.
Exacte.
És a dir, estem aquí entre revetlles.
I tant, ara us preguntaré com va anar la revetlla, Per parlar de les rebaixes, com sempre, i també dels nostres drets com a persones consumidores, comptem un dijous més amb la presència del senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Ara ja sí, us ho he de preguntar. Com va anar la revetlla de Sant Joan després de donar tan bons consells dijous passat?
Bé, vull dir, fent propis els consells i tenint molta cura en tot el que fa referent a la pirotècnia. Encara que és una pirotècnia, doncs, de risc baix, perquè doncs, pràcticament són en els nets més petits. Per tant, no es tracta de fer grans coses. Les bombetes, els volcans, totes aquestes
coses... Carai, domina més que jo almenys.
Una mica més de llums, eh, sí, que no pas de soroll. Ja hi havia qui feia el soroll per nosaltres.
Exacte. Tu, Carla, també?
Jo descansar, vaig aprofitar, sí, per descansar.
Jo també. Per cert, vaig veure per la tele aquells fanalets dels que vam parlar i em vaig recordar de vostè, senyor,
sí,
Conesa.
Sí, 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 són perillosos. Són perillosos els fanalets perquè són incontrolats. A part de que, si per la tele es veia molt bé, amb una mica de vent i tot plegat, aquella flama pot... encendre'l i, a més, el pot portar qui sap on. Per això dèiem, roba estesa fora, tendals fora, perquè si t'hi cau un fanalet... O...
Sí, sí.
I s'ha d'anar amb molta cura i no fer-ho mai a prop, o sigui, perquè està prohibit, i s'ha de respectar els 500 metres que hi ha de massa forestal, d'aglomeracions, de gent, uh-huh, i tal.
Molt bé, si li sembla bé, comencem parlant del que estàvem anunciant, de les rebaixes d'estiu, que tots, qui més qui menys, acabem caient, eh?
Quines ganes, no?
Ai, sí, jo soc superfan de les rebaixes. Abans d'entrar en matèria, si us sembla bé, recordem el telèfon del directe, doncs, per tots aquells que vulgueu trucar i preguntar-nos, doncs, el que vulgueu en referència a aquest tema, sobretot. És el 93-409-2774. Ara sí, parlem de les rebaixes. Quins són els aspectes principals, senyor Conesa, que hem de tenir en compte si volem anar de rebaixes?
Bé, jo crec que hi ha un pas previ a començar les rebaixes i anar a les rebaixes. Sabem que les rebaixes és una oportunitat per tothom, pels consumidors, que tenim l'oportunitat de tenir els mateixos productes, doncs de temporada, però a preus millors, a preus rebaixats, mantenint la mateixa qualitat. Però també és una oportunitat pels establiments comercials, per les botigues, perquè és una forma de que si els hi queda un estoc d'aquella temporada, el poden treure, el poden vendre, i si no els hi queda en el magatzem, allò doncs, és un immobilitzat que costa diners i que a la vegada, a la propera temporada, ja no el poden treure de rebaixa, sinó que llavors han de fer ofertes, l'han de liquidar d'una altra forma. Doncs és una oportunitat que tothom hi guanya. Però a part d'això, jo el que diria, si volem anar a rebaixes, primer de tot, tinguem cura uns dies abans, i encara hi som a temps, a veure què és el que ens interessa. Per diverses coses. Primera, per mirar els productes en les botigues que són i també apuntant-se als preus. Perquè d'aquesta forma controlarem que verdaderament ens han rebaixat aquest preu. I aleshores, en el moment en què anem, comparem els preus, no només amb els que teníem, sinó amb els que hi ha en el mercat. Com que haurem fet primer la prospecció, ho tindrem molt fàcil. Una altra cosa és també important, és examinar els productes. Pensem que és una precaució, però que els productes han de ser exactament de la mateixa qualitat que aquells productes que estan venent durant la temporada. No hi pot haver-hi productes doncs, amb defectes. Els productes de rebaixes han de ser exactament els mateixos. Pensem que per això hi ha altres tipus doncs, de vendes quan són productes amb defectes, com són els saldos, com són les ofertes, com són les liquidacions, però això és una altra cosa. Les rebaixes són els mateixos productes exactes amb qualitat i amb garantia, però amb preus rebaixats. Un altre tema important que fa de que tinguem a vegades evitants de problemes, que és preguntar si hi ha canvis, si no hi ha canvis. I principalment per un tema, perquè si estem a comprar una cosa per nosaltres, és fàcil que l'encertem, perquè ens la provem, tal. Però potser veiem una prenda, l'anem a comprar, serà pels fills, pels nets, per l'esposa, pel marit, el que sigui, i si després resulta que la talla no va bé o el color no l'hem encertat, vull dir, automàticament tenim un problema. Per tant, preguntem si ens faran canvis i amb quina... O sigui, amb quines... sistema tindran, si vals, diners, tornats o com sigui. Pensem també que la publicitat és vinculant, ho diem sempre. Per tant, quan hi ha unes rebaixes i veiem que s'anuncia uns productes, els hem d'exigir si no hi són. I, per tant, també, per l'altre aspecte, agafem doncs, els catàlegs o la informació dels productes, de l'ús, dels preus, de la conservació, tot, tot això ens ajudarà. I, si tinguéssim algun problema, doncs, el que hem de fer és reclamar en aquell establiment a on ens ho han venut, ells han de tenir els fulls de queixa, reclamació i denúncia, els omplim, ens els han de segellar o signar, en un mes ens han de contestar i, si no, llavors fem una reclamació a través de qualsevol organisme de consum, municipal, comarcal, l'agència o una associació de consumidors. I pensem i recordem una cosa, que si anem a comprar amb un establiment adherit a l'arbitratge de consum, tindrem la garantia de que aquell establiment ho vol fer bé i a la vegada, si tenim un problema, ho podrem resoldre molt més fàcilment.
Senyor Conesa, una curiositat. És obligatori per un comerciant fer rebaixes?
No, no és obligatori. És una cosa voluntària. O sigui, qualsevol establiment pot decidir fer o no fer rebaixes. Per tant, no és cap obligació.
I quant temps han de durar, les rebaixes?
Bueno, això és molt relatiu. Mm-hmm. Perquè
també depèn de cada comerciant.
Del temps que mm-hmm. l'establiment decideixi fer-les. Vull dir, tampoc és obligatori que hi hagi un temps determinat.
Mm-hmm. I el preu original ha de constar sempre al costat del rebaixat? Perquè això ha passat algunes vegades, a mi m'ha passat concretament que he vist que sí que és veritat doncs, que potser el que és a l'aparador posa doncs, fins a un 70% de descompte, etc. Però després a la prenda no posa el preu anterior. Ha de constar?
Els preus han de constar sempre. El preu que tenia abans, el preu normal abans de les rebaixes, i al costat hi ha d'haver-hi el preu rebaixat. I això ha de ser informat tant en l'aparador com en la pròpia prenda o en el propi producte que estigui amb rebaixes. Per tant, és exigible, perquè s'ha de fer, que hi hagi aquesta informació. I a més és important, perquè un producte amb rebaixes ha de ser un producte que ha d'estar, com a mínim, un mes durant els 6 mesos abans en aquell establiment ofert al públic en temporada i han d'aplicar el preu que s'aplicava en aquell moment i sobre aquell preu és el que han de fer les rebaixes.
Senyor Conesa, i jo m'he trobat en alguns casos en què he anat a algun establiment i només hi havia alguns articles rebaixats. Això és correcte?
Bé, de la mateixa manera que fer rebaixes doncs és voluntari, també no vol dir que no puguin haver-hi productes amb rebaixes i productes no. L'única cosa que és exigible és que els productes amb rebaixes han d'estar completament separats dels que no estan amb rebaixes. I aquí hi ha dos aspectes. Un és el tema d'aquells productes que entren amb rebaixes i aquells altres que no. A vegades pensem que hi ha productes o que no són de temporada. Per exemple, pot haver-hi un establiment de moda que fa rebaixes amb tot el que és els articles doncs, de moda, des de pantalons, camisetes, bruses, vestits, el que vulguis, però en canvi té complements, i els complements són de tot l'any, i allò no ho rebaixa, per tant, ha d'anar completament separat. O un altre exemple, de que ja hi hagi un establiment que tregui un abans de la temporada doncs, d'hivern, per exemple.
Sí, això passa.
Aleshores, sí. Això ha d'estar separat, completament indicant que és producte de temporada i, per tant, que no està rebaixat.
De fet, és una pena, perquè sempre ens acabem enamorant Exacte. Dels nous productes.
Oh, sí. Sí, és molt important la informació i la separació d'unes coses amb les altres.
Uh-huh. Recordem que avui estem parlant d'aquests, que estem donant consells per anar de rebaixes que comencen doncs, la setmana vinent, aquestes rebaixes d'estiu. Si voleu més informació o fer-li qualsevol pregunta al senyor Conesa, doncs podeu trucar en directe al 93-409-2774. Senyor Conesa, abans ens ha dit que cal diferenciar les rebaixes d'altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals. Quines són aquestes diferències?
Sí, perquè les rebaixes hem definit molt fàcil. Era doncs, aquells productes de temporada que amb la mateixa qualitat i la mateixa garantia doncs, el que es fa és que el preu està rebaixat. Però, per exemple, nosaltres veiem que és liquidació. Clar, una liquidació no són rebaixes. Una liquidació són una liquidació d'estocs, d'una quantitat de productes que, per certes circumstàncies, doncs, es venen a un preu doncs, completament diferent del preu habitual. Poden ser temes, inclús, per temes doncs, de qüestions administratives, societats judicials, o perquè una empresa doncs, tanca el negoci, o canvia de sector, o pura i simplement perquè resulta que es remodela i s'arregla l'establiment. I, per tant, mentre durin les obres, no es pot doncs, donar el servei al públic perquè tota la zona estarà ocupada pels operaris que estiguin treballant. Per tant, això és una liquidació. I, normalment, aquestes liquidacions tenen un període de 3 mesos, a no ser que sigui per tancament. Que si és per tancament, la liquidació pot ser un any. Clar, hi ha altres aspectes, que és el que dèiem. Amb les rebaixes no hi pot haver-hi productes defectuosos. Això són saldos. Per tant, la venda per saldos, que a més és intemporal, pot ser quan sigui o inclús pot ser tot l'any, perquè hi haurà inclús doncs, establiments que es poden especialitzar en venda de saldos. Doncs són productes que, per lo que sigui, tenen defectes, són obsolets perquè són de temporades anteriors, tenen algun aspecte que el fa que no pugui ser un producte doncs, totalment amb la qualitat exigida. Per tant, això són saldos i es venen en aquesta línia. I després hi ha les ofertes. Les ofertes que són ofertes o promocions, que són una quantitat o uns models o uns tipus de productes determinats que s'ofereixen amb unes condicions de preu doncs, beneficioses pel consumidor, però que tampoc estan i que tampoc estan doncs, normalment en el moment en què s'acaba la temporada, sinó que es poden fer les ofertes quan sigui.
Senyor Gonesa, per tant, els comerciants no poden aprofitar les rebaixes per oferir productes que tenen alguna tara o algun defecte.
No, no, això són saldos. Tares i defectes, impossible. I pensem que no es poden considerar rebaixes, igualment que el que dèiem que els preus han de ser doncs, dels productes que han d'estar un mes en la venda, en l'establiment de temporada, els 6 mesos abans de les rebaixes, en aquest cas és igual. Els productes de rebaixes només poden ser aquells que han estat dintre de la col·lecció que ha ofert l'establiment durant els 6 mesos abans de les rebaixes i com a mínim un mes.
Senyor Conesa, pel que fa al pagament amb targetes, perquè jo sempre pago amb targeta perquè no m'agrada anar amb molts diners a sobre, els establiments ens han d'acceptar obligatòriament la targeta de crèdit per pagar productes de rebaixes?
Bé, si hi ha un establiment que normalment doncs ja és un sistema de pagament que accepta, no pot fer excepcions. Per tant, si normalment accepta el pagament amb targeta de crèdit, amb rebaixes ha de continuar acceptant el pagament amb targeta de crèdit. No pot variar el seu sistema de pagament.
Senyor Gonesa, i en cas que comprem un producte de rebaixes i descobrim un defecte, l'hem de poder canviar amb el mateix procediment que abans de les rebaixes?
No, completament. Vull dir, pensem que les rebaixes...
Allò que es diu a vegades, rebaixes, no, de rebaixes no t'ho canvia.
No, en absolut. Només les rebaixes, pensem que només varia el preu. La qualitat i les garanties són exactament les mateixes. Però clar, quan parlem de canviar, pensem primer un tema important. No hi ha cap establiment que tingui l'obligació de canviar un producte, tant si són rebaixes com si no són rebaixes, si aquest producte té la qualitat que ha de tenir i, per tant, s'ha fet una compra completament doncs, normal,
si és defectuós,
sense cap mica de problema.
Si té algun...
L'altre tema és quan té defectes. Quan té defectes, tant és que siguin rebaixes com que no siguin rebaixes, el consumidor té dret a que aquell producte o se li repari o se li canviï. També pensem que, i tant si són rebaixes com si són rebaixes, si la compra es fa fora de l'establiment comercial, aleshores la persona consumidora té el dret al desistiment, que són els 14 dies després de la compra, però vull dir, ja és un aspecte completament regulat i que ho tenim independentment de les rebaixes. I un altre aspecte que també és constitutiu d'obligació per part de l'establiment de fer canvis és si ho anuncia. Si l'establiment té un rètol, o aquells grans magatzems que diuen que si no estàs content et tornen els diners, per tant, estan obligats perquè ho estan anunciant, la publicitat és vinculant, per tant, si ho anuncia, ja sigui amb rètols, o a la millor, en el mateix tiquet de compra o factura de compra et posa que poden fer canvis. Però, de totes formes, sempre hi ha un consell, és preguntar-ho. Preguntar-ho per evitar problemes, perquè, a més, ens diran si canvien amb quines condicions, si et tornen els diners, si t'ho canvien per una altra prenda, o si no trobes la prenda et fan un val, si aquest val doncs dura 15 dies, un mes, o no té caducitat. Per tant, preguntem sempre.
Molt bé, senyor Conesa, ja per anar acabant, quins avantatges obtenim si comprem en una empresa adherida al sistema arbitral de consum?
Bé, pensem que, com dèiem al principi, que us deia doncs, de que sempre és millor comprar una empresa adherida a l'arbitratge de consum per aquesta garantia doncs de voluntat per part de l'empresa de donar un bon servei als seus clients i també la resolució possible i ràpida dels conflictes és perquè l'adhesió en l'arbitratge de consum obliga a l'empresa, si hi ha una reclamació, a anar a la mediació i, si per mediació no se soluciona el problema, anar a l'arbitratge. Per tant, vol dir que automàticament hi haurà una solució possible, amigable entre les parts o a través d'un laude arbitral que el tribunal arbitral, analitzant la reclamació per part del consumidor i les al·legacions de l'empresa, deliberarà sobres quina és la solució millor d'aquell problema i emetrà un laude que és d'obligat compliment per les parts.
I com podem saber si una botiga, una empresa, està adherida al sistema arbitral de consum? Un distintiu?
Perquè hi ha un distintiu que es posa, doncs, i s'exposa a l'aparador i a dintre, que és un logotip que ja ho diu, empresa adherida a l'arbitratge de consum.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes sobre les rebaixes, que ens han agradat molt, eh? Anirem de rebaixes, eh?
Bé, tant, és que a més ja dic que és una gran ocasió per tothom, pels botiguers i pels consumidors. És allò del win-win, tothom hi guanya.
I recordem per als nostres oients, no?
Exacte, sí, tant.
Que si tenen algun dubte, tenen la web de l'Agència Catalana del Consum, www.consum.cat, tenen també el Twitter, @consumcat, o el telèfon, el 012, i com sempre també avisem l'aplicació al Twitter també d'Infoconsum, on hi ha sempre totes les informacions, novetats. I es poden fer denúncies directament.
I si veiem, per exemple, que hi ha un lloc que no ens hi han posat els preus, fem la foto, l'enviem i automàticament...
És un espia, això.
Està tothom controlat, eh? Doncs, senyor Fons Conesa, moltíssimes gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes i l'esperem la setmana vinent.
Si Déu vol, fins la setmana que ve, si Déu vol.
Carla, gràcies. Què tindrem avui al Plusvàlua de 3 a 4 en directe?
Doncs avui tenim l'últim programa de la temporada i parlarem sobre les reformes fiscals que està anunciant el govern i veurem com s'aplicaran. Tindrem amb nosaltres el professor de la Universitat de Barcelona i fiscalista, senyor Jorge Pérez García.
Molt bé, doncs que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
Sara.
Fins la setmana vinent.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren el seu aniversari amb un viatge a Roma del 15 al 20 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac i on assistirem a l'audiència amb el papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric? Per només 595 euros, que inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El Club Més Amics et porta a l'audiència del papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your life. Aquesta setmana us preguntem si creieu que les presons compleixen la seva funció de rehabilitació i reinserció social. Al llarg d'aquests dies hem parlat amb l'historiador Agustí Giral perquè ens posés en antecedents i amb Maria Elena Alfaro, directora de la Fundació Aret, una entitat que treballa per la reintegració social dels col·lectius més vulnerables i especialment de les dones que han complert una condemna en un centre penitenciari.
Laura, amb qui parlem avui?
Doncs avui comptem amb el punt de vista d'Ignacio González, sociòleg i investigador a la Universitat Complutense de Madrid. Buenos días, Ignacio. ¿Ignacio?
Hola.
Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Ah, muchas gracias a vosotros.
Ignacio, cuando introducimos el tema de esta semana, descubrimos que el Estado español es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de población reclusa y que, paradójicamente, esto no va acompañado de un índice de criminalidad alto. Delante de esta realidad, la pregunta más obvia, Ignacio, es ¿por qué en España se abusa tanto de la prisión como principal recurso casi único del sistema jurídico penal?
Efectivamente, como dice, España es de los países de la Unión Europea Occidental con más presos y menor delincuencia. Las causas pues dependen un poco a quien le pregunte. Si le preguntas a tu vecino probablemente te diga que la delincuencia ha estado aumentando y que el número de robos ha seguido aumentando. No obstante, ni la policía ni las encuestas dicen que la delincuencia ya está aumentando al menos desde 1989. Lo cual, de hecho, incluso dicen que ha estado en ligero descenso, así que no parece que se deba a que haya aumentado la delincuencia en España. Si preguntas a juristas, probablemente te digan que es el Código Penal del 95, el cual ya eliminó hace casi 20 años las reducciones de las penas por buen comportamiento o por trabajos, a pesar de lo que se sigue oyendo, y además introdujo penas más largas para los delitos más comunes, que suelen ser los menos violentos. Esto ha provocado que en España, a pesar de lo que se dice, de que se entra por una puerta y se sale por otra, se cumple el doble de condena que en el resto de países europeos. Así que tenemos penas muy largas. Sí. Mi visión y la de algunos otros investigadores es que se debe a la aplicación de políticas neoliberales desde los 80. Entonces que pues las políticas laborales que han provocado un mercado desregulado y cada vez menos políticas sociales de acceso universalista ha generado que haya más gente en situación de vulnerabilidad, que es falta de recursos económicos, culturales o sociales, que son los que marcan la diferencia cuando entras en contacto con el sistema penal y hacen más probable que acabes en la cárcel. Además, como tiene una visión economicista del comportamiento humano, se entiende que cambiando un párrafo de un libro que no se lee nadie, que es el Código Penal, al aumentar la pena, el delincuente que racionalmente sopesa si delinquir o no, se va a reducirse la delincuencia, cosa que se aleja un poco de la realidad. Entonces esto ha provocado que haya más gente que va a estar en situación de que si te coge el sistema penal te cruja y por otro lado que las penas sean más largas a su vez. Entonces se debe a una acumulación de presos en las cárceles.
Trasladamos también, Ignacio, la pregunta que les hemos planteado esta semana a nuestros oyentes. ¿Tú crees que la prisión cumple realmente la función de rehabilitación y de reinserción social?
No, o al menos no lo suficiente como para justificar la existencia de centros que privan a las personas de libertad, que es lo que la Constitución dice. Por un lado tenemos la cárcel como concepto, que ningún terapeuta creo que te dirá que es el lugar idóneo para hacer terapia, un sitio en el que no se puede correr, sin libertad de movimiento, sin ver a gente. De hecho, la propia idea de que un delincuente se va a reinsertar alejándolo de la sociedad, encerrándolo con cientos de otros delincuentes, esperando que pase el tiempo, es un poco ilógica. Si ya miramos a la realidad de las cárceles, vemos por un lado en España que la prioridad política no es la reinserción, sino que prima siempre la seguridad sobre el tratamiento. Primero es que no se escape nadie y luego ya, si se puede, pues se hace algo de tratamiento. Entonces no está en las prioridades ni en los medios materiales. Esto hace que si algún trabajador en algún momento determinado consigue sobreponerse a todas estas adversidades estructurales y está motivado, se va a encontrar, precisamente por el exceso de presos que hay en España, con que es materialmente casi imposible. Y luego, por otro lado, sí me gustaría un poco plantear qué significa reinsertar a gente que realmente nunca ha estado insertada en lo que entendemos como la normalidad de la sociedad, sino que la mayoría de la gente que está en la cárcel ya viene de situaciones de marginación previas que ni siquiera están ocasionadas por sus propios delitos, sino por el sistema productivo y de distribución de la riqueza. No obstante, y ya con esto acabo, realmente no se sabe, porque el Estado no efectúa evaluación ni mediciones de esto. Simplemente una vez que salen de la cárcel, ahí se acaba todo el tratamiento de instituciones penitenciarias. Lo cual te dice que no es tan importante cuánto se rehabilita o cuán eficaz es la cárcel, sino que a lo mejor todo el peso del tratamiento tiene que ver más con la legitimación discursiva para que exista una cárcel tal y como está la Constitución.
Avui parlem amb Ignacio González, sociòleg, investigador a la Universitat Complutense de Madrid. Ignacio, ¿existen alternativas a la prisión? Y si es así, ¿cuáles son las más viables y sus principales beneficios?
Pues yo diría que la principal alternativa a la cárcel pasa por buscar alternativas al sistema penal. Es decir, existen alternativas, pues los trabajos en beneficio de la comunidad, suspensión de condena, cada vez más la mediación penal, pero realmente no funcionan como alternativas genuinas, sino que al final funcionan como complementos para la cárcel, como se ha visto con los trabajos en beneficio de la comunidad desde 2007, o siempre bajo, es decir, la cárcel no desaparece, siempre está en el fondo como una amenaza en caso de que incumplas algo, siempre aparece ahí, entonces no funcionan como alternativas genuinas. Insisto en que lo importante es no pensarlo dentro del sistema penal. Una vez que está definido el problema políticamente como de delincuencia, de control social, no hay mucha alternativa, porque ante la delincuencia lo único que puede hacer el Estado es castigar al delincuente, utilizar la policía, las cárceles o el sistema penal. Por ejemplo, el tema de, bueno, el de los yonkis en los 80 en España, una vez que se definió como un problema de delincuencia, es evidente que hay que utilizar el sistema penal, cárcel y policía. Si en vez de un problema de delincuencia se hubiera definido como un problema del tejido productivo español que no estaba siendo capaz de absorber a los jóvenes en el mercado laboral, la solución hubiera sido otro tipo de políticas laborales. O si se hubiese definido como un problema de salud pública, la actuación estatal hubiera ido más encaminada a información, tratamientos para drogodependientes, y a lo mejor en vez de contratar carceleros y policías, se hubiera contratado médicos y enfermeras. Entonces, es la forma de plantear el problema donde está realmente la alternativa a la cárcel, ya que, aunque solo tiene 300 años, la fuerza cultural de la cárcel es enorme, y nos cuesta mucho pensar algún tipo de castigo que no incluya la cárcel, aunque sea en última instancia. Entonces, pedirnos que pensemos dentro del sistema penal fuera de la cárcel en realidad es muy difícil, porque tenemos que sobreponernos a nuestra propia cultura y eso es difícil. Por lo tanto, lo importante, yo creo que es necesario pensar fuera del sistema penal para poder tener alternativas más imaginativas que no incluyan el castigo, porque se ve que no sirve mucho para rehabilitación ni para prevención.
Avui hem parlat amb Ignacio González, sociòleg investigador a la Universitat Complutense de Madrid. Ignacio, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer hablar contigo.
Laura, molt interessants les reflexions de l'Ignacio González. Li agraïm moltíssim novament la seva participació i per avui ens acomiadem recordant-vos que podeu continuar votant a favor o bé en contra de la pregunta que hem plantejat a través del nostre web radioestel.cat. Laura, recorda'ns quina és aquesta pregunta.
Aquesta setmana volem saber si creieu que la presó compleix les seves funcions de rehabilitació i reinserció social.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Una declaració de la renda pot ser una declaració de fe, perquè saps que l'Església contribueix a crear una societat millor, marca la X a favor de l'Església i demana als teus familiars i amics que facin el mateix. Fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Programa per tants.
Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com. Marina Rossell canta Mostaquí volum 2, el nou CD amb cançons escollides pel mateix Mostaquí ja a la venda. Es presentarà en concert el 3 de juliol al Teatre Grec de Barcelona. Un disc meravellós. És quasi ben bé i ja no vull sortir. El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Passa un minut de 3:15 del matí i encarem ja la recta final del primer cafè d'avui amb aquesta secció, El món de les herències, que avui és el seu últim dia, però...
De la temporada.
De la temporada, Maria Elba, perquè tornaràs la segona quinzena de setembre.
Exacto, sí.
Sí, farem un break, que es diu, per...
Un break per poner energies, ponernos en forma, morenitos, bien, bien, todo,
exacto. Molt bé. Doncs molt bé, avui parlarem de l'hereu, Maria Elba.
Sí, de l'hereu, sí, sí.
Sí?
Exactamente. Hablaremos un poquito, hemos ido hablando a lo largo de los programas que hemos tenido, del testamento, los secretos de un buen testamento, el testamento vital, cómo ahorrar impuestos, la legítima catalana, y hoy creo que ya toca hablar un poco de qué representa ser hereu o heredero. Uh-huh. ¿Te parece?
I tant, que si recordem abans, però, tot i que ja l'hem sentit, tornem a recordar el telèfon del contacte de Bufetes Rojas, és el 93 246 60 96, 93 246 60 96, i també doncs, poden trobar més informació a la web www.bufeterojas.es. Per començar, Maria Elba, què és un hereu?
Vale, mira, un heredero es la persona más importante de cualquier herencia, porque podrá hacer y deshacer según quiera, si es único, y según esté de acuerdo con el resto de herederos, si hay varios. El heredero es la persona que va a ocupar el lugar de la persona que fallece, para lo bueno y para lo malo. Esto quiere decir que ser heredero no es broma, o sea, tienes que estar muy enterado de qué es lo que puede tener la persona que te va a ti nombrar heredero. Porque si el heredero ha dejado alguna hipoteca, alguna claro. deuda, tú como heredero vas a responder de esa hipoteca. Si el heredero ha sido avalista de alguien, tú vas a ocupar la posición de l'avalista que haya hecho el heredero. O sea, que no es broma, ¿eh?
Que no sempre és bo, per tant, clar. Vull dir que ens pensem que l'hereu sempre...
Sempre gana, no sempre gana, ¿eh?
Exacte.
Por eso ahora, sobre todo con la crisis que hemos estado viviendo estos últimos años, se han repudiado muchas herencias, porque son herencias tóxicas, que tienen más deudas que beneficios.
Carai. Uh-huh. I, Maria Elba, tothom pot heretar?
Sí, sí, sí. Imagínate que incluso pueden heredar, bueno, todas las personas vivas. No se puede nombrar heredero a una persona que ya haya fallecido. Uh-huh. Cosa distinta es que tú nombres heredero a una persona y después del testamento fallece. Eso es diferente, ¿eh?
D'acord.
Pero tú no puedes nombrar heredero a una persona que haya fallecido. Por ejemplo, yo no puedo poner como heredero a John Lennon, porque este señor murió hace muchos años, ¿vale?
Sí.
pero pueden heredar cualquier persona viva, sea una persona física de carne y hueso, uh-huh. que haya nacido o incluso que esté en camino de nacer, que esté la mamá embarazada y ese niño venga de camino, puede ser heredero.
D'acord. Ara t'anava a preguntar, per tant, sí. menors d'edat també, clar.
Claro, incluso los niños que nacerán por inseminación artificial, que están por técnica de reproducción asistida, esos espermas tienen derechos hereditarios.
Carai.
Sí, sí, sí.
Però llavors un hereu ha d'acceptar l'herència, no?
Sí, claro. No,
però llavors un bebé claro, no pot claro. fer això.
Una cosa és que te llamen, tenga la posibilidad de ser heredero, y otra cosa es que la aceptes o no la aceptes. Aceptarla es una cosa voluntaria, ¿eh? Y una vez te manifiestes que la aceptas, ya no puedes hacer marcha atrás, ¿eh? O sea, dices que sí, pero ya será con todas las consecuencias que eso represente. En el caso de los menores de edad, de los niños que todavía no han nacido, de una persona que está incapacitada, que está enferma mentalmente, para aceptar no hay ningún problema. Otra cosa es que no se puede rechazar la herencia, no se puede repudiar si no hay un permiso de un juez.
O
sea, para lo bueno, sí, sí puede aceptar a beneficio de inventario. Esto sí, ¿eh? Es decir, cuando hablamos que se acepta a beneficio de inventario, uh-huh. estamos diciendo que aceptamos con la condición de que si hay deudas, yo responderé como máximo con los bienes que hayan en la herencia.
D'acord. I ara posem per cas, eh? Si la persona que nombrem hereva en el nostre testament mor abans que tu,
sí.
¿Qué pasa, llavors?
Bueno,
¿Qui hereda?
Mira, en algunos de los testamentos que llegan al despacho hemos visto un fallo, un pequeño fallo, pero con consecuencias enormes, ¿eh? En el testamento, cuando hagamos testamento, siempre, además de nombrar un heredero o varios herederos, siempre tenemos que poner un sustituto, uh-huh. siempre. Porque como no sabemos cuándo nos llegará el momento de partir de este mundo, el que hace el testamento tiene que ser previsor y adelantarse al futuro y a los acontecimientos, y por tanto tiene que poner un heredero de repuesto, uno o varios de repuesto, ¿eh?
Uh-huh. Maria Elba, ¿y estem obligats a acceptar una herència? Perquè clar, si ens estàs dient que a vegades hi ha més deutes que no pas beneficis.
No, de ninguna manera, es algo totalmente voluntario. Sí. Y para el supuesto en que haya, digamos, yo nombro heredero, por ejemplo, una persona que en este momento está viva, fallece y el momento que yo muero, esta persona está ya fallecida, ¿qué pasará? Pues que ese derecho a aceptar o no aceptar la herencia, repudiarla, recae sobre los hijos de esta persona, sobre los descendientes, sobre los herederos de esa persona. Uh-huh. Es lo que se llama el derecho de transmisión. Por ejemplo, en el caso de que yo nombre heredero a mis hijos y alguno de mis hijos fallece antes que yo, ¿qué ocurrirá? Pues que ese llamamiento a mi hijo irá a manos de mis nietos, si tuvieran hijos, claro. ¿Eh? O sea, que es un derecho que se transmite a los descendientes o a los herederos del llamado.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con las deudas de la herencia?
Las deudas de la herencia siempre corren a cargo del heredero. O sea, si le acepta la herencia, ten en cuenta que tú corres con la deuda, ¿eh? Uh-huh. Es un dato importante.
Déu-n'hi-do, ¿eh? ¿Y li puc posar algunes condicions al meu hereu?
Claro, claro, claro. Está súper bien esta posibilidad. Por ejemplo, yo tengo tres hijos y la verdad es que en mi testamento yo ya he pensado, ya tenemos condiciones. Una de las condiciones es que tienen que tener una carrera. Si mis hijos no estudian ninguna carrera, no van a poder ser herederos, porque yo ya le he puesto esa condición.
Claro.
¿Te das cuenta?
Sí, sí,
pero
sí,
puedes
sí.
poner cualquier tipo de condición que tú lo consideres oportuno. Uh-huh. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo te voy a dejar como legado, te nombro heredero, siempre que acabes la carrera de derecho en un plazo no superior a 7 años. Es una condición que le pongo.
De acuerdo.
O te nombro heredero si tú te encargas de cuidar a tu hermana pequeña que tiene síndrome de Down.
Per tant, són coses molt puntuals.
Sí,
eh?
Molt puntuals, sí, sí.
D'acord. D'altra banda, l'hereu té alguna quota mínima d'aquesta herència?
Sí, esto es otro detalle importante que bastante desconocido, porque te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico para que se pueda entender. Una señora que ha hecho testamento nombra herederos a sus dos hijos a partes iguales, pero uno de los hijos que vive con la señora pues se ha apropiado ya de todo el patrimonio, se produce el fallecimiento y esta señora que tenía mucho patrimonio ya no queda nada. Entonces viene sí. el hijo al despacho, el que es heredero pero no ha recibido nada en vida, y dice, mire, a mí me ha nombrado heredero de testamento, pero realmente no hay nada. Uh-huh. Bueno, pues esto no es tan fácil de perder este derecho, porque todo lo que se ha ido sacando de la herencia en los últimos 10 años se computará como parte de la herencia y ese heredero que no tiene nada va a poder cobrar una cuarta parte, bueno, si son dos hijos, una octava parte de la herencia, una vez descontado las deudas y gastos de esta herencia. O sea que el hecho de ser heredero tiene sus ventajas, porque si no hubiera ventajas, evidentemente la gente no tendría ganas de ser heredero, porque ser heredero también tiene su trabajo, que te digo que hay que pagar las deudas, responder ante terceros, efectuar un montón de trámites antes de que los bienes se inscriban en el registro de la propiedad a nombre de los herederos. O sea, tiene su trabajillo, y por tanto sí, la ley ya les compensa el hecho de ser heredero con una cuota mínima.
D'acord. Estem aprenent moltes coses, avui. Escolta, Maria Elba, ja per anar acabant, si el que està cridat a ser hereu mor sense haver acceptat ni tampoc repudiat l'herència, què passa llavors?
Sí, te lo comentaba hace un momento, que en ese caso la facultad de aceptar o repudiar pasa a sus descendientes, para que ellos, a sus herederos.
Molt bé, sí. Molt bé. Maria Elba, molt interessant el tema d'avui. Escolta, doncs, com dèiem, ens acomiadem fins la segona setmana de setembre.
Sí.
Ja saps on aniràs de vacances o no?
Bueno, aquí estaré aquí en la Costa Brava, una calita i tomant el sol.
Enveja. Jo també, potser ens trobarem a l'estiu. Doncs moltíssimes gràcies, Maria Elba Rojas González, l'advocada del Bufete Rojas. Recordem novament el telèfon de contacte, el 93 246 60 96, 93 246 60 96. També la podeu seguir doncs, a través del Facebook, @BufeteRojas, o si voleu més informació, doncs podeu entrar a la web www.bufeterojas.es. Moltes gràcies, Maria Elba.
Gràcies a ti,
que vagi molt bé.
Adéu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es.
Ràdio Estel.
I avui al primer cafè...
Gerard Campos, molt bon dia.
Hola, bon dia de nou. A la secció El pitjor, el pitjor, hem parlat amb el sociòleg i investigador de la Universitat Complutense de Madrid, Ignacio González, sobre la funció i la de la rehabilitació i reinserció de les presons.
La majoria de la gent que està en la cárcel ja viene de situacions de marginació prèvies que ni siquiera están ocasionadas por sus propios delitos, sino por el sistema productivo y de distribución de la riqueza. Realmente no se sabe, porque el Estado no efectúa evaluación ni mediciones de esto, simplemente una vez que salen de la cárcel, ahí se acaba todo el tratamiento de instituciones penitenciarias. Lo cual te dice que no es tan importante cuánto se rehabilita o cuán eficaz es la cárcel, sino que a lo mejor todo el peso del tratamiento tiene que ver más con la legitimación discursiva para que exista una cárcel tal y como está la Constitución.
I al Mirador de l'Actualitat hem parlat de l'estat actual de la lluita contra la droga. El director de l'àrea de drogues de l'Associació Benestar i Desenvolupament, Josep Rovira, creu que cal un canvi en les polítiques que regulen aquest tema.
Estem en un moment en què hi ha un fons de replantejament important a nivell internacional si les polítiques de drogues que s'han estat fent fins ara valien la pena o potser necessiten redreçar-se. Cada vegada més mirant-ho no, com a lluita contra les substàncies, que a vegades, quan hi ha una lluita i una guerra, a vegades hi ha una societat civil que en surt perjudicada, i en aquest cas serien els consumidors de les substàncies, i cada vegada sent una mirada molt més posada en drets humans i en salut pública.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Amb quin aparat quedes del primer cafè d'avui?
Doncs amb la secció de la Maria Elba.
Home, molt bé. Maria Elba, has vist?
Moltes gràcies.
Has vist? Tens fans per tot arreu, perquè hem de dir que al nostre Facebook i al nostre correu electrònic, al primercafè@radiostel.cat, també rebem moltes peticions, que si et sembla bé, de cara al setembre ja te les farem extensibles.
Ah, molt bé, molt bé.
D'acord?
Sí, sí.
Vinga, moltes gràcies, Gerard. Of a traveling show, my mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves, we hear it from the people of the town. They call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their. I bé, quan queden gairebé 2 minuts per arribar al punt de les 10, nosaltres ens acomiadem amb la Cher i el Sonny Bono, amb aquesta cançó que es diu Gypsies, Tramps and Thieves. Ens hi tornem a posar demà, uns minuts abans de les 8 del matí, que acabeu de passar. Molt bon dia. Money down.
lay the money down.